Radio.
Passeig musical amb Antoni Sabater.
Des de l'emissora municipal de l'Espluga de Francolí, us desitgem molt bon dia. Passen 6 minuts de les 11 del matí del diumenge i ens disposem a donar inici a Passeig musical. A la part tècnica, David Soler. David, molt bon dia. Què tal? Tot bé? Perfecte. A la presentació, Antoni Sabater. Passeig musical és un programa de conversa i música amb el convidat setmanal. Avui passejarem amb Jordi Torre. Jordi, hola, molt bon dia i molt benvingut.
Hola, bon dia, Antoni.
Bueno, doncs res, aquí a l'Espluga FM Ràdio, que per tu bueno, també tens un vincle aquí amb aquesta casa, oi? Espera, a veure si ho trobem. Perquè abans formaves, era el patronat, però ara ha canviat. Formes part del Consell d'Administració i Gestió d'aquesta emissora.
Sí.
En què consisteix aquesta tasca?
Bé, el Consell d'Administració, no, és una miqueta, doncs, l'òrgan que pren una miqueta, diríem, les decisions del que afecta a l'emissora en si, no? És com un òrgan consultiu, perquè sí que pren una part de decisions, però que després, si pertoca, doncs es ratifiquen en el ple o on sigui, però doncs tot el que fa referència a programació, a integració de nous membres, a decisions importants, doncs, en què cal millorar, en què s'ha d'invertir, què li convé a l'emissora, doncs aquestes decisions es prenen en aquest òrgan.
Sí, perquè a la presentació jo deia, doncs, això, l'emissora municipal de l'Espluga de Francolí, vull dir, és una emissora municipal i llavors requereix, doncs, de totes aquestes persones que formen aquest l'antic patronat que en dèiem, no?
Sí, el ser una emissora municipal, doncs el que és la gestió, doncs, correspon directament a l'Ajuntament i per això, doncs, hi ha aquest organisme, no?, que ara constituït en forma de Consell d'Administració, que pren les decisions que afecten a l'emissora.
Bé, també afegir que a nivell municipal tu formes part de ets regidor de l'Ajuntament de l'Espluga en les àrees de comunicació, de turisme i de cultura.
Exacte.
Oi? Quant temps fa que estàs a l'administració d'aquí de l'Ajuntament, formes part?
Jo vaig entrar de regidor el dia 22 de maig del 2011.
Del 2011, ja ets veterà, no? Ja fa,
sí, és,
ja fa
el, temps, és el segon mandat.
És el segon mandat. Aquesta setmana, justament amb un mitjà estatal, a Televisió Espanyola, TV1, han inclòs en el programa, amb el programa que tenen d'Espanya en directe, un breu recorregut turístic pel poble de l'Espluga. O sigui, l'Espluga s'ha fet esment aquí en aquest programa, no? Amb tota una sèrie de diferents atractius, tot de manera molt breu, de manera molt, molt ràpida, però doncs ha sigut, l'Espluga ha sonat a Televisió Espanyola. Hi havia la cova, la ruta templera, la Forja de Cau Biel, les Galetes Cobo. Com va anar això, Jordi?
Doncs, de fet, va anar d'una forma molt ràpida, perquè era el cap de setmana passat, era el dissabte, i vam rebre un correu a l'oficina de turisme, on la productora que s'encarrega del programa Espanya Directo ens enviava un correu dient que estaven interessats en poder fer un petit reportatge, doncs, de l'Espluga per emetre'l aquesta setmana mateix, el mateix dimecres. Llavors, ells ens van enviar un correu una mica amb les intencions que ells tenen. Ells, quan venen aquí a fer aquest programa, ja han mirat què és el que pot oferir el nostre municipi, ja han mirat què és el que els interessa i ells, doncs, pregunten, evidentment, sempre es deixen, doncs, suggerir una miqueta, perquè els dius no, això sí o això no, però ells tenen molt clar el que volen veure. Ells els interessa la part d'artesania, d'aquí, doncs, el fet de que anessin, per exemple, a Cal Biel, de la gastronomia, doncs, ells ràpidament van dir a l'Espluga hem d'anar a pels carquinyolis, no? I després, més que els espais visitables o museus o això, busquen una mica aquest valor afegit que pot tenir cada un dels espais d'aquí, doncs, que de la cova ressaltessin més doncs, la part de l'espeleologia, de la ruta, la part de les ulleres virtuals, i en aquest cas de la Fasina, que no deix de ser un espai visitable, el que més els crida l'atenció és la part de destileria, no? Ells doncs, van acabar venint una miqueta com que és una destileria, no és més una antiga destileria, el que passa que hi ha una demostració, però és allò que ells busquen, la gastronomia i l'artesania és la part que ells més volen destacar.
Possiblement, no sé, perquè tu també vas sortir un momentet amb el de la cova, em sembla
sí.
que ets, no?
Uh-huh.
Suposo que ells filmen molta estona, i llavors a l'hora d'edició, doncs potser el que més els crida l'atenció, o més, en fi, fa la composició, no?
De cada un dels quatre, perquè la part dels carquinyolis era en directe, aquella sí que era una connexió en directe a la mateixa tarda, però les altres parts, les del reportatge inicial, com si diguéssim, que van filmar quatre blocs, heu de pensar que, doncs, que per fer aquells 3 minuts en antena vam estar una hora de filmació a cada un dels punts. Una hora a Calviel, una hora a la Fasina, una hora a la cova i una hora a la Ruta Templera, per fer aquells 3 minuts de reportatge.
Sí, sí, sí. Molt bé. Bueno, Jordi, anem ara cap a tu, deixem estar tots aquests càrrecs municipals i totes aquestes tasques que tens aquí amb el poble de l'Espluga. Anem ara amb el Jordi Torre i amb els teus, amb les teves gustos musicals. Escolta, posa't quina suggerència ens fas d'entrada per escoltar?
La primera suggerència musical que sé, bueno, és una cançó doncs, que per mi té molta importància, no? Bueno, molta importància doncs, perquè em lliga en molts moments de la meva vida, és un tema de, és el Quan et sentis de marbre, dels Gossos, i perquè ho anireu veient, no? Al llarg d'aquest passeig musical, jo no em puc definir amb una tendència musical, perquè m'agraden molts estils de música. Puc escoltar-te, tot i que m'és més difícil, però alguna peça de clàssica inclús, però puc escoltar tant pop espanyol com pop internacional, com rock en català, com inclús, perquè no, en alguns moments alguna peça hasta més d'estil flamenc, podríem dir. I Quan et sentis de marbre, doncs en diferents situacions de la vida, doncs m'ha tornat a coincidir, és a dir, és una peça en el meu moment més juvenil, podríem dir, no? Inclús els meus últims anys a l'agrupament, que és quan hi havia el boom del rock català, va aparèixer aquesta peça, a mi ja m'agradava molt. Després, doncs, en l'època hi va haver un salt, i en l'època en què jo vaig tornar a començar a treballar, en aquest cas, quan vaig començar a treballar al Consell, doncs amb la meva companya de feina, jo un dia l'escoltava i ella, doncs, inclús m'ha dit, ostres, diu, és la meva música, la meva peça en català preferida, no? I dius, ostres, quines casualitats, doncs, és una peça que per mi és simbòlica.
Doncs anem a escoltar aquesta peça dels Gossos.
Y también es una tra-
Amb el Jordi Torre, que és el nostre convidat d'avui a Passeig Musical. Jordi, quina manera més xula de començar el programa, eh? Quina peça més animada,
sí,
no?
Sí, més no, animada, no? El que deies tu, molt, molt rockera, amb molt bons fons de guitarra i amb una lletra també intensa, no? Doncs enviant una carta explicant com t'ha anat. Doncs el que estem fent aquí és una miqueta, crec jo, que això, no? Explicant doncs, com m'ha anat a mi aquest passeig musical per la vida.
Escolta, aquesta deies que era una peça de les primeres que a tu te van impactar, bueno, o significatives, no?
Sí, poder, sí, sí, sí.
D'adolescència, uh-huh. O així. En aquest moment estaves, tu vas formar part, estaves en el CAU, o potser encara hi formes part, encara no t'has desvinculat del tot.
No, ara ja no, o sigui, ara quan es fan aquestes trobades, no?, aquestes reunions que es fan, doncs de dir, vinga, anem-nos a trobar tots, els antics i els vells, doncs sí que hi participo, però ara ja directament no, perquè vull dir, ja també tinc una altra edat i altres feines que diran davant, però sempre he seguit vinculat amb l'agrupament tant com he pogut.
Anem a aquella època que tu hi estaves, bueno, devia ser doncs, un nen, no eres cap, potser, encara en aquest moment,
no.
Com vas començar? Explica'ns una miqueta això de...
Jo, a veure, com sóc el petit de tres germans, no? Dels tres prepetits, diríem, però sóc el més petit de tots, i meus germans doncs, ja anaven al CAU, i jo doncs, sempre m'havia emmirallat amb ells, no? Ells anaven al CAU, ells ho passaven superbé al CAU, doncs jo cap al CAU, i ara penso, i quan miro l'agrupament, penso que quina gran tasca han fet havent recuperat també la branca dels castors, perquè quan jo anava al CAU, doncs castors no n'hi havien, començàvem a llop, no? Perquè doncs, és on s'havia començat sempre tradicionalment, els castors ha sigut una branca que n'havia vingut.
Els més menudets.
Els més menudets, perquè jo quan tenia 4 o 5 anys i veia els meus germans que ja marxaven el dissabte cap al CAU, jo volia marxar cap al CAU i evidentment no es podia anar i doncs començar amb 8 anys a Llops, però en Pic vam tenir ja la possibilitat de dir toquen a Llops, doncs jo cap a Llops i no m'hi vaig desvincular mai. Recordo doncs, que anàvem allí, coincidies amb alguns companys, evidentment de classe, però amb d'altres que eren o de l'altra escola o inclús algú de fora i era doncs, una forma de relacionar-te amb d'altra gent o amb d'altres activitats. I jo sempre he fet molta bandera d'haver anat a l'agrupament perquè sempre he pensat que la gent que ha anat a l'agrupament és diferent, no? Tenen uns valors apresos o tenen un esperit de supervivència diferent, que a vegades hi ha gent que et planteja i tu per un moment et quedes pensant de dir, com et pots plantejar aquest dubte? I inconscientment quedes pensant que no has anat al cau, saps? Vull dir, el cau t'ensenya a espavilar-te, t'ensenya uns valors de la vida que crec que són, que és aquests valors que no s'ensenyen a la docència escolar i s'ensenyen, doncs en aquest cas, amb la formació no reglada, que és la de l'agrupament, i que són uns valors que et marquen per tota la vida i que inclús t'encaminen, no? Els passos que tu vas donant després al llarg de la vida, aquests temes doncs, de col·laborar, d'involucrar-te amb les coses, això ho aprens al cau amb escreix.
A part d'aquests valors importantíssims, li vaig dir les experiències, com el fet d'anar a dormir a fora de casa o d'acampada o a la casa aquesta de Durro o d'altres llocs, no? Això, suposo que també són aquestes de jovenets, no? La primera vegada que no vas amb els teus pares a dormir fora de casa, aquestes coses.
Sí, suposo
que també és...
són aquestes vivències que recordes tota la vida i que et queden permanentment marcades i que el que dèiem, no? Que després cada sovint, quan es fan aquestes trobades, és a dir, vinga, ens trobem doncs, amb antics col·laboradors del CAU, amb els antics CAPs, o es fa un aniversari o el que sigui, i es posen en comú, doncs, any rere any van sortint, que no et canses d'explicar-les, no? De les vivències que has tingut, algunes doncs, de sonades i de molt sonades, i de dir, ostres, que inclús te mires la societat ara actual i dius com podia ser que en aquell moment fessin aquestes coses i ara seria una debacle, no? O seria un problema, potser, no? I en aquell moment... era normal i no passava res i seguíem anant al cau i no perquè hagués passat qualsevol cosa doncs deies no deixo d'anar al cau, al contrari, encara et feia més fort i encara tenies més ganes de seguir anant al cau. Són moments i és una etapa de la meva vida, la del cau, que recordo, és més, com sortís qualsevol cosa que es pogués solapar amb el cau, no calia ni que se'm plantegés, o sigui, jo els dissabtes eren al cau.
Prioritat.
I si hi havia sortida, jo sortida, ja podia ser la comunió de no sé qui, la festa de no sé quantos, si toque cau, perquè era el que esperàvem, una miqueta amb candeletes tota la setmana, esperàvem el dissabte per anar al cau.
Quins caps recordes tu en aquella època?
En recordo molts, o sigui, recordo els meus primers caps, que sempre que també tinc l'ocasió els recordo això, de la primera etapa... hi havia la Isabel Vallès, hi havia la Lourdes Fonoll, de Caltoneta, que ets van ser els meus primers caps i els recordo, a més, amb molta estima, perquè, clar, ets nou, sí que tens moltes ganes d'anar al cau, però el primer camp d'estiu que se't planteja, doncs això de dir anem 8 o 9 dies fora de casa, doncs fins llavors havia sigut un cap de setmana, un dissabte, anar a dormir, com a molt, doncs anàvem a l'Illa, anàvem a Vilanova de Prades, anàvem més o menys a prop. El primer camp d'estiu doncs vam anar al Pantà de Sau, vam anar allí a acampar, eren 8 o 9 dies, no? I doncs marxes amb aquella il·lusió de marxar 8 o 9 dies, però també una mica amb aquella cosa de dir, potser no he estat tants dies fora jo sol, és a dir, sense ningú del meu entorn familiar. I ells, doncs, no, aquesta tasca que fan, que després, doncs, quan tu actues en el mateix paper ho veus, agafen un rol que penso, ostres, és molta la responsabilitat, no? Llavors els hi tens doncs, un apreci molt gran tota la vida de dir, vols els primers caps i potser no n'ets conscient en el moment en què tu vas de cap, no? Que tens aquella responsabilitat, diguem, que és d'aquesta manera, perquè tu també ho fas doncs, perquè normalment quan ets cap és aquesta etapa també d'adolescència o de preadult, no? De 17, 20 anys, que potser no n'ets tan conscient de la responsabilitat que tens i del vincle que acabes creant doncs, amb els nens que tu portes, no? I aquests els recordo moltíssim i després doncs, recordo l'etapa amb el Miquel Bonet, amb el Toni Sánchez, amb la Montse Civit... són els caps de la meva època, no? I bueno, de fet, doncs, també són gent que encara hi segueixen molt vinculada quan fem aquests aniversaris i aquestes trobades, que encara hi són, i clar, amb els que no et canses de reviure aquelles històries d'aquells moments.
Et marquen sí, un moment important de la
exacte.
Teva vida, no?
Mm-hmm. Sí.
Posem una altra peça de música?
Vinga.
Trigue-la.
Si vols posar la de... El M'equivocaria otra vez del Fito i Fitipaldis?
Sí, et donem temps.
Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. divertido me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar tu mitad a mi corazón. Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al cinco y cada dos por tres sale seis. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar tu mitad a mi corazón. Me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón.
Doncs escoltàvem el Fito i, los Fittipaldis, es diu així, oi, el grup aquest. M'equivocaria otra vez. Amb el Jordi Torre, que el tenim aquí de convidat amb el passeig musical. Interessant aquest títol, M'equivocaria otra vez.
Sí, és la cançó, i si escoltes la lletra, no?, del principi al final, doncs veus que és això, que és molt curiós, perquè va descrivint aquelles situacions, no?, que moltes vegades que potser socialment se'ns tendeix a dir que no està bé, però que són aquells pecats que tots ens ve de gust fer una miqueta bé, i ell, doncs, va reiterant de dir m'equivocaria otra vez, perquè Jo ho he fet i potser no està ben fet, però ho tornaria a fer perquè...
Tornaria a caure.
Parlem una mica d'això, no? De les diversions de la vida, no? I de que et diuen, no, doncs això no s'hauria de fer, però el que dèiem, no? Allò que està prohibit sempre ens atreu més, no? Doncs ell diu, m'equivocaria otra vez. Sí, sí. Sí, sí. I per mi és una cançó que té molt valor, no? Perquè... per mi reflexia molt també l'amistat, no? És una cançó que jo comparteixo molt, doncs, amb la persona que des de que érem ben petits, des de l'edat escolar, és en aquest cas és la meva millor amiga, no? Que ella és d'aquí l'Espluga, però ara, doncs, per motius laborals i de la vida, doncs, no viu aquí a l'Espluga, ara viu gairebé a l'altra punta del món, perquè en aquests moments està vivint a Bolívia, però... Per sort, d'aquí 15 dies ja tornen ella i el seu home, ja tornen cap aquí a viure i llavors doncs, estarem més a prop. Sort que ara estem en una època de tecnologies que ens permet doncs, seguir en contacte i parlar cada dos per tres, però és una cançó molt significativa que sempre, encara que no sonen les primeres notes, tant per ella com per mi, o com ara pel seu home o per la meva dona també, no? Doncs, sempre que sentim aquesta cançó, nosaltres doncs, tenim aquest record de la Montse i de l'Alfonso, que són aquests... la parella que et deia, i ells igual, no? Sempre que la sentim, doncs, uns dels altres és com la relació de dir, si vols recordar en aquell moment, doncs et poses aquesta cançó, m'equivocaria a través dels Fito, i és una cançó també que ens uneix molt, i ja et dic, des de temps que érem ben petits a l'escola.
Escolta, ara que has fet esment de la tecnologia, jo t'assimilo tu com que t'intrigui molt que entès o la tecnologia, què suposa per tu?
Pues
fascinació?
En aquests moments, o sigui, és el lloc que dius que has compartit una passió en la teva professió, no? Jo en aquests moments doncs, treballo i em guanyo la vida fent d'informàtic i amb les noves tecnologies, però per mi sempre he sigut, jo sempre he sigut una persona curiosa, no? Allò de voler saber les coses, inclús de petit, era allò el típic que sempre et marca de dir... jo tenia qualsevol joguina i més que jugar amb aquella joguina, com tingués masses peces, a mi el que m'agradava era desmuntar-la i després tornar-la a muntar i curiosament, i com li passa a tothom, sempre m'acabaven sobrant 4 o 5 peces que deies no sé per què hi són, si jo l'he muntat i sobraven, no? Doncs aquesta curiositat em va anar portant doncs, a descobrir el món de la informàtica, no? El món de la tecnologia, de voler saber com puc solucionar això, com puc fer l'altre, i he acabat convertint doncs, el que era una passió o una afició doncs, amb el que ara és la professió. I sí, m'agrada molt les noves tecnologies i crec que és una cosa que suposa molta rapidesa perquè evoluciona ràpidament.
Constantment tens que estar reciclant. Perquè...
Constantment, o sigui, inclús per nosaltres que hi som al damunt dia a dia, doncs hi ha coses que inclús se t'escapen i de dir, ostres, és que amb això ja m'està passant el tren, no? I t'has de posar les piles molt ràpid.
Però és que és fascinant aquest món, no? Sí. Perquè mira, ens apropa a tot. Tens un accés quasi bé il·limitat a tot i ràpid, i és una meravella. És addictiu, potser, no?
Sí. A veure, de fet, en alguns casos doncs, és tan addictiu que en alguns casos hi ha gent doncs, que els pot arribar a suposar algun problema d'addiccions a la tecnologia, a les pantalles, no? Inclús l'altre dia doncs, ho veiem amb un 30 minuts, no? aquesta addicció a les pantalles, però bueno...
De consum.
De consum de pantalla o de com et pot també acabar apartant socialment una miqueta el dependre massa de les tecnologies, no?
També.
Però,
no,
bueno, sí.
Això no.
S'ha de tenir un terme mig, el que és tecnologia i el que és relació social, no hi ha res que ho substitueixi, ni la tecnologia ni res, està clar.
Doncs, precisament, quan parlàvem del CAU, deies que tu anaves amb una escola, era un punt de confluència amb altres nens doncs, que no coincidiu perquè anaven a l'altra escola que hi ha aquí a l'Espluga. A quina escola vas anar, tu?
Ja jo vaig anar a les Monges.
Tu vas anar a les Monges?
Mare del Carme, exacte.
I... Quins records tens de les primeres persones que van ser educadors teus?
Jo tinc molt bon record de la meva època a l'escola, no? Jo recordo que allí era un punt en què... I ara quan ho miro amb l'edat que tinc ara, penso que en aquell moment... Tu ets molt petit, és el lloc on representa que els teus pares o a casa teva dipositen la confiança del teu ensenyament i de la teva educació, no? De l'educació reglada que es fa a l'escola, que jo sempre penso que l'educació s'ha de fer a tots els àmbits, s'ha de fer a l'escola, s'ha de fer a casa, s'ha de fer al CAU, en el cas del CAU, allà on sigui, doncs l'educació reglada la confien en aquella escola, no? I tu en el moment en què apareixes allí veus una gent que tu veus que és gent gran, perquè per tu no deixes de ser gent gran, i que ara amb els anys també acabes veient que no eren gent gran, que eren gent molt jove, perquè si jo ara veig mestres que jo vaig tenir a la meva època de l'escola de les monges, que ara encara hi són i que potser ara tenen doncs, la ratlla dels 50 anys, això vol dir que quan jo anava a l'escola tenien 20 anys, o sigui que eren jovenets que segurament eren recent diplomats o de ser recent llicenciats en funció del que haguessin estudiat, i tu veies, clar, era la senyoreta o era el mestre i eren gent molt gran i tu penses, ostres, no, és que en aquell moment també eren crios que suposo que també quan es posaven allí davant d'una classe també els haurien tenir els hauria imposar una miqueta, no? Però jo tinc molt bons records perquè ho dèiem, potser jo ja soc d'aquesta generació dels 80, de la generació del baby boom, perquè acabem sent aquesta generació. Recordo que de l'any 80 aquí a l'Espluga som una gentada. Nosaltres a classe, quan jo anava a la classe dels monges, ara veus els mestres i et diuen, no, és que aquest any tinc un grup de 22 alumnes, no sé com ho faré perquè som molta gent, i tu penses, ostres, nosaltres a classe havíem arribat a ser 40 a cada una de les dues escoles. Jo recordo en algunes de les assignatures que eren així més de treballs manuals, havíem de sortir una de les files de les taules al passadís, perquè si el volum del que treballàvem era més gran que la taula, no cabíem dins l'aula, llavors una de les files havíem de sortir al passadís a treballar. I dius, ostres, com s'ho feien? Era complicat? Segur que sí, però llavors doncs, era una mica aquest vincle i entre tots ho havíem de fer, però tinc molt bons records de l'escola, dels mestres que hi tenia. Després de gran doncs vas veient situacions que potser de petit tu no les has vist tant i dius, ostres, doncs és veritat que va passar això o això va ser per això altre, però sí, jo tinc un bon record perquè potser la generació ja que ens va tocar de mestres i de docents, doncs ja era gent que ho feia vocacionalment, que ja li agradava, que tenien aquest amor per l'escola i per la formació dels que eren més petits en aquell moment i la transmetien, i jo crec doncs, que tinc molt bon record de l'escola, així com potser hi ha d'altra gent que diu, uf, jo de l'escola doncs jo no hi tornaria, o allí no hi aniria. Jo sí, hi tornaria, no tindria cap problema, i probablement, amb lo bo i amb lo dolent, tornaria a fer el que vaig fer en aquell moment. Vull dir, em sento molt content de la meva etapa escolar, de la formació que se'm va donar, i n'estic content.
Tot una sort.
Sí, sí.
Que bé.
Sí, sí.
Ens trigues una altra peça musical?
Si em poses, per exemple, la de Left Outside Alone, de l'Anastàsia.
Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside.
Oh, my life, I've been waiting for you to bring up.
estàvem escoltant... Presenta'ns la tu aquesta peça que m'ha escoltat.
Sí,
és una nord-americana, ens deies?
Sí, és l'Anastasia, aquesta cançó Left with Sarah Alone, que també doncs, descriu una miqueta el que penso, no?, d'ella i de la seva música. Sempre m'ha agradat molt, quan la primera vegada que vaig sentir la veu doncs ja em va cridar l'atenció per la potència, no?, per aquest xorro de veu que diríem que té, que arriba i que no et deixi indiferent, però llavors doncs, de dir, ostres, la sents, dius, no l'havia sentit mai, en el moment en què la veus aparèixer en l'àmbit musical tampoc no era una persona extremadament jove, perquè era una persona que ja tenia 30 i pocs anys, i t'encorregeixis una miqueta doncs, per saber d'on ve, no? El que deia abans, soc una persona curiosa i llavors m'ha cridat l'atenció saber d'on provenia aquesta tal Anastasia que jo acabava de descobrir. Ella és una noia nord-americana que no s'havia dedicat mai professionalment a la música i ella va ser la guanyadora d'una de les edicions d'un programa estil el Factor X o un d'aquests així als Estats Units. Ella no s'hi volia presentar perquè doncs, era una persona molt acomplexada pel que fa a temes de salut. Ella és una persona que pateix la malaltia de Crohn, val? Cosa que li ha suposat molts problemes, i després doncs, ha superat també un parell de càncers de mama, va tenir càncer en un pit, després en un altre, i com que tenia una mica doncs, aquest impediment, no?, de la salut, doncs ella no s'havia dedicat mai a la música, ella cantava com a afició, però a casa seva el que dèiem, cantar a la dutxa, no?, el que fem molts, doncs la van empènyer una miqueta a presentar-se, va quedar guanyadora i amb escreix, va sortir un col·lectiu de fans impressionant a Estats Units, i a partir d'aquí doncs, es va començar a dedicar al món de la música. Aquest món de la música és el que ella li ha donat la força doncs, per superar tots aquests entrebancs de salut que ha tingut al llarg de la vida. A mi la seva música m'agrada doncs, pel seu desgarro i la seva força personal, no?, d'aquesta lluita personal, doncs encara em té més fascinat. Jo també doncs, recordo l'Anastasia la primera vegada que va ser aquí a Barcelona amb concert i vaig fer mans i mànigues per poder-hi anar. Era la meva època encara, era just el primer mes que jo estudiava a la universitat. Hi havia el concert de l'Anastasia i recordo que també vaig comentar que avui anar al concert de l'Anastasia, amb uns pares ni l'Anastasia ni l'Anastasia no sabien ni qui era. Jo hi volia anar, jo m'havia de buscar la vida per anar-hi, eren d'aquests doncs, concerts que jo sempre he considerat que per la gent jove doncs, són molt cars, en el seu moment doncs, l'entrada d'aquest concert valia, em sembla que eren 85 o 90 euros, vull dir que era un cost elevat, a més això suposava haver d'anar a Barcelona a veure el concert, bueno, anar, venir... Tampoc no podia tampoc comptar amb massa gent perquè aquí enredes a que t'acompanyi a un concert que val 90 euros l'entrada, doncs no és una cosa fàcil tampoc d'enredar. Jo em vaig buscar la vida per ser-hi, inclús doncs, com que llavors estava molt en promoció, recordo de trucar a emissores de ràdio on feien concursos a veure si tenia la sort, no, de que em toqués una entrada per aquest concert. No vaig ser afortunat amb l'entrada, no vaig tenir aquesta sort, però vaig tenir una altra gran sort que era aconseguir un... que encara em va complicar més la visita allí, però vaig aconseguir com una espècie de passe VIP. Ella estava allotjada en un hotel a Sant Joan d'Espí, al costat dels estudis de TV3, és on tenia el seu punt de base, i el mateix dia del concert a la tarda, doncs ella va, com diguéssim, sortejar un passe per 20 persones per poder estar com una mica al backstage amb l'Anastasia, no?, poder-se fer fotos amb ella, poder conversar una miqueta amb ella. El moment en què em va tocar doncs, va ser també una mica com un gerro d'aigua freda que vaig pensar molt bé. Estaré allà amb l'Anastasia, jo què li comento, perquè a més era un passe que tu entraves com si diguéssim, havien muntat allí com una espècie de decorat, no? Ell estava allà amb això, tu podies entrar allí, podies conversar doncs 5 minuts amb ell, jo pensava, jo què li dic en aquesta senyora, no? Si coneixo la seva música i poc més. I la veritat és que és una persona superagradable, molt, molt, molt propera, i em va sorprendre per això, no? De dir una persona que ha passat de zero a 100 en molt poc temps, perquè va créixer doncs, com l'espuma, doncs, que segueixi mantenint aquesta vitalitat i aquesta humanitat doncs, també em va marcar moltíssim.
Ostres, o sigui, no tan sols la vas poder escoltar, sinó que
exacte,
vas...
Vaig poder estar 5 minuts, vaig poder compartir 5 minuts de la meva vida amb l'Anastasia allí a Sant Joan d'Espí, i després doncs, bueno, vam poder gaudir del concert, i des de llavors doncs, he seguit sempre els passos de l'Anastasia, tot el que ha anat fent, totes les crisis de salut que ha anat tenint, no? Doncs la va veure això, però doncs ara torna a estar en un moment molt fort de la seva carrera, segueix produint música, cosa que, doncs, que a mi m'acontenta perquè la música m'agrada moltíssim de l'Anastasia i espero doncs, poder-la escoltar molts anys.
Una veu fabulosa, eh?
Sí, de fet allí la van batejar com la Blanca amb veu de negre, no? Perquè diuen que té aquesta veu així doncs, amb aquests deixos de música africana, amb molta potència de veu, i és cert que recordo la primera edició aquesta del Factor X americà que va guanyar, en el primer... el primer concurs, després això ho he anat veient buscant-ho després per internet, no? La primera actuació que ella va fer sobre l'escenari, tot el jurat estava amb els ulls tapats perquè doncs, la productora que l'havia agafat al càsting, com si diguéssim, va creure que tot el jurat pensaria que era una persona de color, que seria una persona negra la que cantava, i així va ser. Es van pensar, i no, ella és blanca i rossa, a més, vull dir que és més aviat te diries que és nòrdica i tot, però aquesta veu que té doncs, la fa peculiar.
I totes aquestes peces que anem anant escoltant es quedaran allà a la web, als enllaços, a la web de la ràdio, del programa, i es poden recuperar i es poden escoltar. Espera, m'he perdut una miqueta. Tenia aquí un... Ah, sí, clar. Tu vas estar a la Sínia fent moltes coses, ens comentaves, no? Una d'elles era de discjòquei.
Sí, i a la Sínia hi he fet de tot, des de ballar, que és el que hi ha fet tothom que ha passat per la Sínia, no? A tenir doncs, també relació i vincle laboral. Jo de ben jovenet doncs, també vaig començar a treballar-hi els caps de setmana. Tu t'has de buscar una mica la vida, no? Per començar-te a costejar les teves despeses, i vaig començar doncs, a treballar a la Sínia. En aquell moment vaig començar recollint gots, anàvem amb un cistell verd, jo sempre li he dit els cistells del discont perquè si els he recordat, aquells típics cistells verds que semblen entrenats, no? Doncs anàvem amb aquells cistells recollint els gots de les begudes que la gent ja havia acabat, recollint-los i rentant-los els gots. D'allí doncs, també quan acabàvem això col·laboràvem doncs, una miqueta amb el guardarrobes, després amb el temps vaig passar a fer de cambrer a la barra a servir copes i inclús doncs, a posar música doncs, en alguns esdeveniments que hi havia o algunes estones a la nit, doncs, allí el patxanguero o on fos, fèiem una miqueta de tot. Sí, tinc també un record molt gran amb la Sínia per tota aquesta etapa que en poc temps sis o set anys deurien ser que jo vaig poder disfrutar de la Sínia, doncs vaig tocar una miqueta tot a l'estec les allí també.
Sí, vas viure al final de la Sínia, tu? O no et van sopegar aquí?
Sí, jo encara vaig viure una de les l'última temporada forta de la Sínia, quan el director era el Pep Manresa, que és l'època en què jo hi treballava, i va ser una època molt, molt forta de la Sínia. Jo recordo doncs, que hi havia dies que l'aforament de la Sínia era 1.200 persones, i quan eren la una o quarts de dues havíem de tancar la porta i esperar quan sortia gent entrava més perquè estava a tope. I d'aquí doncs ja fins que jo vaig estar treballant a la Sínia mentre hi va haver el Pep Manresa, després ja hi va haver aquest primer tancament, allí jo ja me'n vaig desvincular i després doncs sí que ja he vist les altres fases finals de la discoteca, sí.
Anem a posar una altra peça d'aquestes musicals. Ens estàs fent descobrir, a mi personalment m'estàs fent descobrir moltes coses interessants. Mira, Jordi, quina ens proposes?
Mira, doncs jo ara et proposaria que poséssim el Quan tot s'ha en l'aire del xarango.
Saltimbanquis, somiadors, atletins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags, viatgers, il·lusionistes. Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules. Vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 quan tot s'enlaira, quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Navegant entre dubtes,
somiant amb la teva escalfor i somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa es fa quan se'ns creuen els camins. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai. Quan tot s'enlaira, però quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny, quan tots en l'aire.
Quan tots en l'aire, els xarango, oh, ho dic bé, no?
Sí,
els xarango, xarango. Xarango. Quin bon rotllo que donen, no, aquesta gent?
Molt, molt. Té una sonoritat molt agradable, aquesta cançó, no? Poder-te aixecar una mica fins i tot la moral i el contingut de la lletra és que defineix també el que jo penso que ha de ser la societat i el col·lectiu de gent amb el que tu et relaciones, no? Doncs que tu vas tenint, evidentment, doncs hi ha pedres al camí, el que sigui, tu vas tenint somnis, vas somiant, vas fent-te les teves cabòries de com t'agradaria que fos tot, i llavors doncs, el moment aquest clau de quan diu doncs, quan tots en l'aire, pots tocar els somnis de puntetes i junts, que en fi, al cap aquesta és la clau, no? El fet d'anar tots junts, doncs et pots arribar molt més lluny, perquè doncs, jo sempre he cregut en això, no? Que quan tu tens la col·laboració i tens el suport de la gent que tu tens al teu voltant, doncs evidentment com a persona i com a actuacions que tu puguis fer, doncs projectes molt més lluny i arribes molt més lluny que no pas si has de fer el camí tot sol, no? I crec que descriu molt bé doncs, el que és per mi la societat, també.
I quins són els somnis del Jordi Torre? A nivell... no sé, de poble, de país?
Mira, a nivell de país suposo que el meu somni és el mateix somni que compartim moltíssima gent d'aquí del poble, que és la llibertat, la plena llibertat del meu país. Aquest és un somni doncs, a llarg termini, crec que el que dèiem, no? I sense entrar en política doncs és un camí que és llarg, però que crec que és el que els que som doncs, de la corda que volem la llibertat del nostre país somiem i que hem de fer passos i en aquest moment doncs, parlar de llibertat doncs, englobi des del futur més immediat fins a un projecte més llarg. I a nivell de poble, el meu somni quin és? Doncs que el meu poble sigui un poble viu, sigui un poble que tiri endavant, que no quedi en l'oblit o en pobles d'aquests morts i que envelleixen, sinó que i per això doncs, sempre he optat des d'un punt de vista, ja sigui des de les entitats, ara des de l'Ajuntament, des d'on sigui, sempre he optat per treballar pel meu poble, perquè m'agrada el meu poble, m'estimo el meu poble, m'estimo la seva gent, i sempre he tingut aquesta necessitat i aquesta inquietud de treballar i de fer coses pel meu poble, des d'una vessant, des de l'altra, des d'on sigui, que sempre que puc col·laborar, doncs col·laboro. Quan la gent me demana suport, necessitem fer això, no es podria donar un cop de mà, jo sempre estic obert a participar en tot el que faci referència al meu poble, perquè i al meu poble i ho faig extensiu a la meva comarca, perquè jo sempre també he tingut molt aquesta visió de la Conca de Barberà. Som una comarca molt petita, que si juntéssim tots els habitants de tots els pobles podríem ser un sol municipi, no? Doncs m'estimo la meva terra, el meu entorn, la meva gent, i el meu principal somni és treballar per aquesta gent i que segueixi endavant i que sigui un poble i una terra rica i viva.
Mm-hmm. Ens dona temps encara de posar una altra peça. Quina ens trigues?
Doncs trigaré, lligat amb el que deia, trigaré la Quien le importa.
A qui li importa? Aquesta és de...
De l'Asca i Dinarama, sí.
Espera't, abans, mentre la busca el David, te volia preguntar, us ha quedat molt bé a l'Ajuntament el ratolí enguany?
Sí, mira, el ratolí... És el que dèiem, no? Amb aquestes coses vives que mantenen viu el nostre poble, doncs jo sempre he considerat que el ratolí és una de les coses que manté viu el nostre poble, no? I des del seu punt de vista més satíric, jo entenc que hi ha gent que li agrada més, que li agrada menys el ratolí, i aquest any inclús, doncs, m'ha sabut una mica de greu el fet de no haver-hi sortit, saps? La veritat. Perquè és el que dèiem, no? Jo sempre he pensat que la gent que es mou en aquest poble, que fa coses en aquest poble, doncs és el blanc perfecte, no? Pel ratolí, des d'una vessant o des d'una altra, doncs quan he estat aquí a l'emissora, quan he estat a l'Ajuntament, doncs amb més o menys mesura sempre he anat sortint el ratolí. Aquest any, doncs per exemple, sí que hi havia un breu escrit sobre el meu germà, però de meu directament no n'hi havia cap i vaig pensar, ostres, després em sembla que vaig estar comptant, no sé si eren de 12 o 13 anys consecutius sortint el ratolí, aquest any no sortit, vaig pensar, Jordi, això potser és que perds pistonada, no? Però jo sempre he defensat el ratolí com a tal, no? Com a revista satírica del Carnaval. Entenem que hem de saber fer mofa i riure del que podem riure. Evidentment, doncs, hi ha aspectes que no, a ningú li agrada que se'n faci burla i que se'n riguin i això, però quan és de les actuacions personals d'algú, doncs escolta'm, jo sempre he tingut el que m'han dit, no, l'esquena molt ampla, potser doncs, per la situació que he tingut, i hem de pensar doncs, que jo a nivell personal i a nivell físic jo també sempre doncs, he tingut un passat, no? Jo era una persona doncs, que ara quan ho comentes això doncs, molta gent no ho recorda, jo era una persona doncs, molt grassa, per exemple, això també doncs, té una marca social, no? Perquè a mi sempre la gent m'ha dit, ostres, tu amb lo gras que estàs i això, i sempre havies tingut aquesta alegria, aquesta felicitat, i per això he demanat al David que posi la cançó aquesta d'aquí en la importa, perquè jo era així, ara sóc més prim, doncs, perquè la tecnologia que dèiem abans m'ha permès ser més prim, però som persones que hem de saber conviure amb com som, hem de saber acceptar el que fem i hem de tirar endavant i hem de ser capaços de riure quan toca del que hem fet i de passar-nos bé, perquè això, fi, al cap és el que ens manté vius i dinàmics. I per això doncs, també vull posar aquesta cançó d'aquí en la importa, perquè és això, no? Que cadascú ha de fer una mica aquesta reflexió, que okay? Li importa el que haga i el que diga, soy así, así seguiré, i a qui li agradi doncs bé, i en qui no, doncs hem d'aprendre a llimar aquestes esperedes que puguem tenir i a conviure, perquè fi al cap això és el que ens farà grans com a poble, no? Si tots fóssim del mateix patró, si tots fóssim iguals i tots penséssim el mateix, doncs no tindríem problemes, però tampoc arribaríem en cap lloc. O sigui, jo crec que el fet de tenir aquestes discrepàncies és el que ens fa forts, el que intentem buscar un encaix uns amb els altres i a projectar-nos endavant.
T'ho agraïm molt, Jordi Torré, que hagis vingut aquí, que ens hagis explicat tantes coses, que ens hagis suggerit aquestes músiques tan interessants, i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens acomiadem amb aquesta peça de l'Alaska, no?
Sí, Alaska i Dinarama.
I Dinarama, i fins diumenge que ve.
Adéu.